Kassel, cada dia al matí amb nosaltres.
No tenim massa temps, però sí que han de quedar algunes coses, diguem-ne, clares. Entre elles, probablement, l'importantíssim paper que la música té en moltes etapes de la nostra vida. I segurament aquesta activitat del proper dissabte demostra fins a quin punt la música és important, tant en la nostra edat més menuda com en la nostra edat més avançada. Raül Planes, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ens sembla que ja hi teniu bastanta experiència amb això de l'aplicació de la música des d'un punt de vista... En podem dir terapèutic d'això, Raül?
En podem dir terapèutic. Nosaltres som un grup de musicoterapeutes que treballem aquí al Garraf ara fa tot just 5 anys que vam engegar aquest projecte i bueno, estem treballant en diferents col·lectius aplicant aquesta metodologia, en col·lectius que van des dels nadons de pocs mesos fins a la gent gran, passant per persones amb alguna discapacitat o problemes de salut mental, entre d'altres. El ventall de públic al que ens podem adreçar és bastant ampli.
Tot i que, evidentment, el nom de la disciplina, o estaríem a punt de fer una pregunta retòrica, si li preguntéssim en Raül què és la musicoteràpia, gairebé li demanaríem una explicació més detallada de fins a quin punt la música pot ajudar en diferents etapes de la vida i en diferents circumstàncies o diferents col·lectius.
Sí, a veure, a grans trets, la musicoteràpia és una disciplina que utilitza la música per satisfer problemes o mancances que pugui tenir una persona. Aleshores, depenent del col·lectiu amb qui t'estàs adreçant o el problema que pugui presentar la persona en qüestió, s'utilitzen un tipus de tècniques o altres per resoldre aquests problemes. Tant poden ser problemes de mobilitat, d'expressió, de comunicació, segons la persona que tinguem al davant.
Per un nen petit, la música què significa? O a què li ajuda?
La música és el que diguem és el seu primer llenguatge. Els nens aprenen abans d'entendre la música que no pas el llenguatge parlat, i a partir d'estímuls musicals doncs, poden desenvolupar capacitats com l'atenció, l'escolta, va bé per relacionar-se entre iguals, enfortir vincles amb les famílies, aprendre el propi idioma, és el seu primer, la seva primera eina per comunicar-se amb el món. Ja l'ha fet abans de néixer, a partir dels 5 mesos de gestació els fetus ja poden escoltar i aquest ja és el seu primer mitjà per relacionar-se amb el món que ens envolta.
A partir del que ens dius, els pares tenen consciència del paper de la música? O, no sé si preguntar-ho d'aquesta manera, a tots els pares i mares els interessa la música?
Home, els pares en general entenen que sí que la música és una cosa que agrada molt als nens, però una cosa que nosaltres volem fomentar molt des de les nostres sessions és el paper primordial que té i per això intentem doncs, donar sempre eines que les famílies a casa doncs, puguin seguir cantant i ballant i fent ús d'aquests recursos que els donem doncs, per això, per estimular els nadons i per enfortir les relacions entre els membres de la família.
Ens col·loquem a l'altra punta del ventall. A les persones grans, a les persones que estan en una residència, a les persones que d'alguna forma o altra hem de suposar que al llarg de la seva vida han viscut envoltades de música o en molts moments de la seva vida marcats per la música, què significa la música?
Home, la música moltes vegades és quasi com el carnet d'identitat d'una persona. La música si ens ha acompanyat tota la vida, podem resumir la nostra vida amb la música que ens ha acompanyat en tot aquest camí. I doncs ens trobem moltes persones que doncs, han anat perdent les seves facultats i ja no poden gaudir d'algun tipus d'aficions o de relacions personals que tenien, però la música mai desapareix. La música que ha sigut important per ells sempre els acompanya i doncs utilitzem aquest poder que té la música doncs, per això, per mantenir-los en contacte amb el món que els envolta, per estimular records que els puguin fer doncs, això, pensar en èpoques passades i estimular una mica aquesta memòria que van perdent. I els serveix també alhora doncs, per relacionar-se doncs, amb gent que tenen al voltant, propis companys o familiars propers.
Perquè la música ens pot fer feliços i ens pot entristir?
La música desperta emocions, evidentment. I doncs, persones que viuen en una residència que potser no es senten del tot acompanyades, la música en aquell moment doncs, és la seva companya principal. És el que intentem fer a les nostres sessions. A partir de la música, doncs, la persona... doncs pugui reduir símptomes depressius, aconseguir canvis positius d'humor, augmentar la vitalitat i l'autoestima.
Què passa quan s'uneixen aquests dos mons, aquestes dues realitats? Les dels menuts de 0 a 3 anys, amb les dels grans, que, vaja, situem dels 80 en amunt, per exemple. Què passa?
Mm-hmm. Bueno, això és una prova pilot, pràcticament, que farem aquest divendres. El que sí que està demostrat és els beneficis que aporta la gent gran al contacte amb els nadons. Això tothom ho ha pogut experimentar a la seva vida quotidiana. I nosaltres doncs, volem unir aquestes dues especialitats que tenim, el tracte amb els nadons i famílies i amb gent gran, doncs, per fer una sessió conjunta, de manera que d'una banda estàs treballant amb els nadons, els objectius propis del que és l'estimulació musical primerenca, però alhora que aquesta sessió pugui servir per acompanyar aquesta gent gran que no viu en les millors condicions, com podria ser si estiguessin a casa seva, en el mateix una residència que a la casa pròpia, doncs això, passar una bona estona i aconseguir doncs, que estiguin de més bon humor i abandonar per un moment aquesta soledat que es pot sentir encara que estiguis voltat de gent gran a la pròpia residència.
Com heu pensat aquesta activitat i com ha anat la relació en aquest cas amb la residència Les Magnòlies per poder-la encaixar dins les activitats quotidianes de la residència?
Bueno, de fet, va ser la pròpia residència que es va posar en contacte amb nosaltres. Tenen una animadora cultural que es mou molt per buscar activitats especials pels seus residents. Ens havien contactat fa més d'un any, però mai havíem tingut l'oportunitat de trobar una data. I ara, com que estem amb això del nostre 5è aniversari, fent activitats així extraordinàries per donar a conèixer una mica la musicoteràpia, doncs va sorgir la possibilitat de fer aquesta col·laboració. I ja vam anar fa un parell de setmanes a fer una sessió destinada específicament a la gent gran d'allà, amb els objectius propis del treball amb gent gran, i ara hem volgut aprofitar de tornar-hi per fer aquesta experiència, per provar aquest nou tipus de sessions on vincularem els dos col·lectius amb els que treballem. En principi la sessió va dirigida a les famílies i als nadons, però també intentarem que alguna activitat doncs, sigui conjunta, alguna música que normalment a les sessions més infantils doncs, seríem una música més de nens, diguéssim, doncs aprofitarem per posar-ne una altra que a la gent gran també li pugui ser significativa i la pugui gaudir més.
Perquè, esclar, quan aneu sovint i amb diferents activitats a acostar-vos al món de les residències i de la gent gran, suposo que hi ha, no sé si dir, un escenari musical molt definit, no? De repertori, un escenari musical, sí, em refereixo de repertori, de tipus de cançons que més o menys uneixen els interessos de tothom o que més o menys fan socialitzar el record de la majoria, també?
Clar, sí, un aspecte fonamental de la nostra feina és primer conèixer el que és el bagatge musical de la persona. I aleshores els demanem a ells mateixos, o si no és possible a ells mateixos que ens ho aportin els familiars,
sí,
cançons o estils de música que apareixin significatius, que aleshores són els que es fan servir a les sessions.
Què us acostuma a agradar, Raül?
Perdó?
Què els acostuma a agradar, als grans?
Doncs et sorprèn que hi ha una mica de tot, eh? Perquè pots trobar des de boleros, música clàssica, jazz, i fins i tot algú diu coses més modernes, que sorprèn que el ventall és bastant ampli. I doncs, en funció d'aquestes demandes, doncs, comencem el nostre treball.
En el cas dels menuts, les cançons que més o menys tots podem tenir al cap?
Bueno, sí, busquem una mica cançons tradicionals catalanes, però també portem altres tipus de música que creiem que per ells doncs, poden portar doncs, algun tipus de ritme que hagin de seguir per estimular l'aspecte motriu, les músiques més relaxants que poden ser jazz, així suau, o música clàssica per treballar algun altre tipus d'activitat. Vull dir, també el ventall és molt ampli.
Ens ho has posat molt bé, segurament perquè més d'un pare o més d'una mare que ens escolti deu pensar, mira, no ho sé, jo no crec que el meu fill o la meva filla necessiti una teràpia específica pel que sigui, però pot participar d'una sessió d'aquest tipus, o la música a casa ens pot servir, jo què sé, per relaxar un moment de tensió o un moment de plor, o per propiciar moments entre tota la família a partir de la música de relació conjunta, etc. Tot això pot servir també en la vida familiar?
Tot pot servir a la vida familiar. La música va bé per resoldre moltes situacions del dia a dia. I, de fet, a vegades també ens espanta una mica la paraula teràpia, eh? Quan parlem de musicoteràpia, ja dic que les especialitats són moltes, ens agrada més parlar d'estimulació musical primerenca, que és una de les branques de la musicoteràpia,
sí,
que, com diu la pròpia paraula, doncs és per promoure l'estimulació del nen. I en aquest sentit, doncs, no ens ha de fer por la paraula teràpia i ens va tothom a fer servir la música per per fer el dia a dia més fàcil.
Tu preguntava, perquè no sé si en Raül i els que formeu, els professionals que formeu part de Musicoteràpia Garraf, us trobeu sovint, no sé si dir, amb aquella eterna cançó de escolta, Raül, tens alguna cosa per dormir-lo, que vagi bé, o tens alguna cosa per relaxar-lo, o hi ha alguna cosa que pugui fer servir des del punt de vista musical? Us hi trobeu amb preguntes d'aquest tipus?
Sí, però el que diem sempre és que receptes màgiques no n'hi ha.
No n'hi ha.
Hi ha receptari de per relaxar, música per fer el mal de cap o aquestes coses que trobem a vegades pel món.
Sí.
No, la teràpia estem parlant de l'ús que un terapeuta dona a la música per resoldre un problema o per aconseguir un objectiu.
D'acord.
Receptes musicals no existeixen.
És a dir, tot allò de música per relaxar els nadons o música no sé què que podem trobar en tants àmbits i que jo que sé, que la majoria podem trobar a internet per poc que cliquem a Google, això no és garantia de res.
Això exactament no és musicoteràpia. La musicoteràpia és un procés dissenyat per un terapeuta, o musicoterapeuta en aquest cas, per aconseguir uns objectius predeterminats. Això és una cosa que crea bastanta confusió a vegades.
Per això t'ho preguntava, per si d'alguna manera, diguem-ne que alguns pares poden utilitzar la música, però el fet d'utilitzar la música no vol dir que estiguin fent musicoteràpia.
Exactament.
Tenim una certa confusió en el coneixement de la vostra activitat?
Bueno, tot i que ja fa uns quants anys que la musicoteràpia està present al nostre país, doncs encara no és del tot coneguda i per això nosaltres fem aquest tipus d'activitats per donar-ho a conèixer. La d'aquest divendres precisament és gratuïta, per això per animar la gent a venir, provar-ho, i ja se'ls acaba d'explicar bé i se'ls resolen dubtes. Però sí que és cert que queda camí encara per córrer perquè sigui un tipus de teràpia més normalitzat.
Mm-hmm. Com heu evolucionat al llarg d'aquests 5 anys?
Bueno, doncs això que et deia, quan vam encetar, que vam també tenir precisament una entrevista aquí amb vosaltres, no ens coneixia ningú i bueno, ha sigut mica en mica d'anar trucant portes, d'anar picant pedra i el boca a orella també ha anat funcionant. Que ha anat ampliant. I avui en dia doncs, estem presents en escoles, instituts, escoles de música, associacions de famílies, casals d'avis.
Uh-huh.
I, bueno, ho vaig començar jo, arrel d'aquella primera entrevista, sí. I ara un equip de 3 persones treballant-hi amb la Cristina Pons i l'Oriol Vallès.
Ah, i heu fet activitats gairebé diríem que tot arreu, no, Raül?
Bueno, estem aquí a la comarca del Garraf, bàsicament, movem entre Sitges, Vilanova, Cubelles... Uh-huh. I també hem fet alguna cosa per Barcelona i altres indrets.
Ho dic perquè heu fet activitats a escoles, a centres de gent gran, al Prado també heu fet activitats els diumenges al matí, si no recordo malament, és a dir, que heu fet,
sí,
vaja, heu fet coses per tot arreu, eh?
Sí. Això del Prado és un cicle de música en família que hem organitzat, diguem, música en família en 4 estacions,
sí.
És una sessió a cada una de les estacions de l'any, en plan així més festiu, amb més gent, una mica per celebrar aquest 5è aniversari, això que et deia, donar a conèixer el tipus d'activitats que fem i animar la gent a venir a les que fem de forma més periòdica.
Mm-hmm. Les persones interessades en participar el divendres d'aquesta activitat a les Magnòlies a partir de les 5 de la tarda, què han de fer?
Doncs poden escriure al nostre correu, que és mtgarraf@gmail.com.
Mm-hmm.
mtgarraf@gmail.com i allà doncs sol·licitar la seva plaça, és gratuït i són del tot benvinguts.
Suposo que no hi ha aquí en principi cap necessitat de conèixer res ni de tenir cap experiència prèvia en res determinat, sinó d'anar-hi amb l'ànima i el pensament ben obert, no?
Amb l'ànim de passar-ho bé i de tenir aquesta experiència i de conèixer coses noves, ja està.
Això serà, com els dèiem, aquest divendres 15 de febrer a partir de 4:45 de la tarda a Les Magnòlies, organitzada per Musicoteràpia Garraf. N'hem parlat amb en Raül Planes, l'hem esgarrafat allò uns minuts de l'hora del pati. Raül, gràcies, que vagi molt bé el divendres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.